sempre amb tu. Bateguem el ritme de l'actualitat i escoltem totes les opinions. Sempre amb tu. Parlem de tot i amb tothom. I ens agrada passar-nos-ho bé. Tot el que passa a l'Ametlla de Mar t'ho expliquem al Sempre amb tu. De dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la Cala Ràdio. Amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó, sempre amb tu.
Què tal? Com estan? Benvingudes i benvinguts al Sempre amb tu de la Cala Ràdio. És divendres, és 9 de febrer i avui tindrem un programa especial al Sempre amb tu i és que enguany compleix 30 anys l'Institut Mare de Déu de la Candelera. De fet, va ser el passat dia 5 de febrer, quan fa 30 anys que va obrir portes l'Institut de Secundària de la nostra població. Avui compartirem una tertúlia molt especial. Avui compartirem un programa significatiu per aquests 30 anys de vida del nostre centre de secundària de l'Ametlla de Mar. I abans de saludar als nostres convidats, deixeu-me que us posi unes paraules que van sonar just fa una setmana al concert de Charango.
Res és senzill, tots tenim les nostres lluites i les nostres batalles, però hi ha gent que ho té molt més difícil. Estem al costat d'aquest mar, que és un mur, que és una frontera que mata persones, que és potser la frontera més trista i desastrosa d'aquest planeta i que l'han convertit en aquesta frontera els nostres països, aquesta Europa classista i racista de la que malauradament formem part. La cançó aquesta diu "Junts podem arribar més lluny". Parla d'una història petita com la nostra, però a vegades volem també que parli d'una història gran com és la història de la humanitat, com és la dignitat de la humanitat, com és la dignitat de la nostra espècie. Avui la dediquem a tota la gent que viu a l'altra banda d'aquesta frontera i que somia i que lluita en que pot tenir una vida com la nostra, i és veritat que la pot tenir. I si arriben aquí, seran benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per compartir camí i somnis amb nosaltres. Aquesta cançó que diu "Junts podem arribar més lluny", sabem que és una cançó especial per tots els alumnes i la gent de l'institut d'aquí, de l'Ametlla de Mar, que fa 30 anys. Sabem que l'han cantada amb el cor, avui la cantem per vosaltres, tota la gent que hi hagi aquí de l'institut, moltes felicitats. I la cantem fort perquè, si tenim una esperança, aquesta és l'educació, aquesta és la nostra escola, protegim la nostra escola, lluitem per una educació pública de qualitat, expliquem-nos com és el món i ens en sortirem. Moltíssimes gràcies, va per vosaltres. Fins ben aviat. Ens ajudeu, eh?
Vaig estar tonta en la sort, mesurant les paraules. Vaig somiant entremig del record i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten un món indecis. Però jo mai.
Bonica cançó, sens dubte, aquesta de "Quan tots en l'aire" de Charango. Després l'escoltem. Ara saludem els nostres convidats d'avui, els quals, a ells i a tota la comunitat educativa d'aquests 30 anys de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, aquesta dedicatòria de l'Alguer Miquel i de tots els Charango, saludem en primer lloc al director actual, que ja fa molts anys que és director, Javi Sánchez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quants anys, Javi?
Doncs no me'n recordo, però crec que quasi 18 ja.
18 sobre 30, déu-n'hi-do. Saludem també a exalumnes, com són el Marc Antoni i la Franzina Gamundi.
Hola.
Marc,
hola.
Franzina, bon dia.
Bon dia.
A una exalumna, que és professora, Núria Llambric. Bon dia.
Bon dia.
I a dues alumnes actuals, la Laia Fortunyo, de quart d'ESO. Laia, hola. Bon dia. I a la Paula Estrada,
hola,
de segon debat. Bon dia. Ara després us preguntaré a les joves, sobretot, que segur que vau estar en este concert de Charango, però a la resta, vau poder estar en este concert? Vau poder escoltar esta dedicatòria en directe?
Sí.
I jo què? No, jo no.
Home, jo, la carn de gallina.
Clar, que et dediquin un trosset, no?, de concert és, sí, especial, no?
La veritat és que sí, i també pels alumnes que hi eren, que els vaig veure, doncs ens va agradar molt.
Ara després ens expliqueu què significa això de Quan tots en l'aire per l'Institut Candelerà. Abans que res, doncs, si m'ho permeteu, anem a fer una mica la part més institucional o més oficial. Javi, va per a tu el dart inicial. Què significa ser el director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera?
Tot perquè ho he viscut tot en aquest institut. He viscut el desè aniversari, he viscut el 15è, he viscut el 5è, el 20è, el 25è i el 30. Vull dir, és tota la meva vida com a professional, com a educador, com a professor, com a mestre. Jo abans era professor, ara aquí al poble ja soc mestre, estic molt orgullós. Director i pare de fills caleros, vull dir, és tot, tot.
I què creus que significa pel poble, Javi, l'Institut Candelera?
Home, no hi era l'any 88, però jo crec que hi ha un abans i un després del poble amb l'institut. Això no hi ha cap mena de dubte. Qualsevol cosa que porti cultura, educació, ensenyament a un poble el fa canviar. I no és el mateix tenir 300 alumnes que estudien aquí al poble amb una educació de qualitat que 300 alumnes que han de marxar del poble a altres ciutats per estudiar. No és el mateix. Mm. I se fa poble. Se fa poble i se fa cultura.
Fa poble i tant que sí. 18 anys de director, 30 d'existència del centre. Suposo que també hauràs pogut parlar en moltes ocasions amb els antics directors i directores. D'estos 30 anys de vida del centre, quin balanç en faries?
Doncs, bueno, hi ha hagut... El balanç sempre és positiu, perquè l'ensenyament públic, tot i les dificultats, tot i les polítiques que no sempre són encertades, doncs tenim molt bons professionals i hi ha gent que ha apostat per l'ensenyament públic. Al principi hi havia aquells dubtes de si la qualitat, i molts alumnes preguntaven si marxar fora, i jo sempre deia el mateix, els professionals som els mateixos aquí, a Tortosa, a Tarragona. I aquí les avantatges nostres és que moltes vegades fem ensenyaments individualitzats. Són classes no particulars, però que arriben molt més a la persona, els tenim més mimats. Potser és un desavantatge perquè quan arriben o se'n van a fora, pues, això no ho tenen, ho enyoren, però la meva experiència dels exalumnes i exprofessors, bueno, exprofessors que ja no estan al centre, és que s'enyoren i ho han viscut amb carinyo i tenen un balanç positiu.
Però enyoren més al centre o enyoren més la cala? Perquè això podria ser les dues coses.
Les dues coses. Quan t'he dit que és fer poble, és que una de les meves lluites, quan vaig entrar com a director, era integrar l'institut dins del poble. Se veia l'institut com una cosa fora, externa, en la que, bueno, pues, ja sigui perquè els directors eren de fora, ja sigui perquè la majoria del professor, pues, professorat també era de fora, però a mesura que amb l'ESO molts mestres de l'escola van passar a l'institut, professors que van arribar, la Nureia Embric, que va ser exalumna i ara és professora, bueno, doncs hem arribat que la majoria dels mestres i professors de l'institut ja estem al poble i això ho ha beneficiat.
Vosaltres, els convidats, els més joves, vosaltres sempre heu vist l'institut, m'imagino, no? Paula, Laia?
Sí.
En el vostre cas, sí, sempre l'havíeu vist. La resta, Francina, Marc, Núria, Valdos, en recordeu de quan van construir l'institut o sempre l'havíeu vist també?
Jo sempre l'havia vist també.
Bueno, jo també, de fet, vam ser la meva generació, la meva quinta, va ser el primer, va ser la primera vegada que vam fer ESO, vam estrenar l'ESO.
No, jo no. No, jo el no? Vaig veure el solar, com construïen, perquè allí jugàvem, els de la part de Calarema, jugar allí. Allò eren, doncs, hi havia magraners, garrofers, amelers, llavors vam veure construir l'institut. Per tant, la meva quinta va ser la primera de cou.
De cou.
Sí.
Després recordarem, clar, que allò abans era un solar, després va ser un primer edifici, que s'ha anat fet gran, també, aquest edifici, que avui en dia, doncs, quasi bé per a construir, sí que queda algun raconet, però la cosa està molt, molt ocupada. Podríem dir que més enllà de lo que sigui com a edifici, l'institut ja havia suposat un abans i un després al poble. Imagino també perquè, a diferència d'altres pobles on no hi ha encara un institut i on han d'anar a desplaçar-se a altres municipis, la Cala és un d'aquells que des de ja fa 30 anys té educació secundària a casa seva, al seu terme.
Sí, i, bueno, i ara fa uns, ara no sé si són 10 anys, 8, 10, va ser la renovació de l'institut, l'ampliació, més o menys. Se va fer petit, és que se va fer petit i van tenir que fer una ampliació i la segona ampliació no va ser possible pel tema de la crisi, per això tenim els prefabricats o barracons, però hi havia prevista també una segona ampliació perquè, bueno, ens hem quedat petits i continua sent petit, necessitem ampliació. Pues és que dubto que ja es torni a fer una altra, però de lo que era quan jo vaig arribar, que érem 16 professors i 4 classes de 3 de BUP, una de COU i una de primer d'FP i una de segon, o sigui, 6 grups, ara en tenim 16 i som 42 professors. Vull dir, hem crescut de 100 poc alumnes a 380 que tenim ara, doncs ha crescut moltíssim.
Javi, tu ens dius que vas arribar aquí fa més de 18 anys, per això?
Sí, el 91, fa 27 anys.
Perfecte. Quan vas arribar, què et vas trobar o què et va sorprendre o què et va cridar l'atenció de la Cala i del jovent de la Cala?
Bueno, el primer que m'ha cridat atenció és que vaig arribar i em van dir que els alumnes s'havien de matricular per secretaria. Dic, no, que jo vinc com a profe. I el director d'aleshores em va dir, no, si de francès ja en tenim. Dic, tranquil, que ja faràs alguna cosa. Dic, pues vale. I després, el primer que em va sorprendre va ser la Candelera. Això ho he de dir. Va ser un hivern dur per a mi, però la Candelera em va sorprendre moltíssim. I jo, que no volia, jo volia marxar de seguida d'aquest poble, doncs mira, a partir de la Candelera va haver-hi un abans i un després.
I a partir d'aquí es va quedar Javi Sánchez a formar família a la Cala. Quines expectatives tenies com a professor jove, amb totes les ganes, suposo, portades al món quan se té edats molt joves, de menjar-se el món, suposo, i quan arribes a Terres a la Cala, què penses? Com veus el panorama? I què creus que has aconseguit també com a director o com a Javi en aquests 18 anys de director en conjunt, doncs, amb tots els que portes a la docència?
Ja us he dit, quan vaig arribar jo vaig dir, què he hecho yo para merecer esto? I perquè no sabia on estava la menya de mar, la veritat. I, bueno, va ser, pues, en tot hi ha canvis brutals, hi ha cataclismes, metamorfosis, i pues, ho vaig, pues, és el que va passar amb mi. I a partir d'aquí, doncs, ja em van proposar entrar a l'equip directiu i el 2000 ja vaig entrar com a director. I la meva primera primer objectiu era integrar del tot l'Institut del Poble i després, encara que sembli una mica contradictori, era internacionalitzar l'institut, fer que els alumnes de l'institut sortissin fora del poble.
Que amb això esteu també?
Sí, això no para.
Javi, m'imagino que ser professor, després també li preguntem a la Núria, és una feina amb molta vocació, o ha de ser molt vocacional, perquè s'han d'aguantar moltes coses. Però la de director també és vocacional?
Tot és vocacional, perquè pels quartos no són. Jo t'ho puc dir a la Núria, els que estem en aquest directiu pels quartos no és. És ganes de treballar, de contribuir i d'intentar que l'ensenyament públic, doncs, millori dia a dia.
Escolteu, fem una mica de parèntesi. Ara parlarem amb les més joves, amb la Paula i amb la Laia. Però abans d'això, Núria, m'ha agradat que has apuntat lo de que jo vaig fer COU. Aquí n'hi ha que van fer la ESO ja directament. Recordeu este canvi de PUB, de COU, de ESO, tots estos canvis, diguem-ne, no? que van haver, que van passar ara ja fa molts anys i que no m'ho recordo, bueno, jo ni ho he experimentat, no? I que la joventut d'avui dia ni se'n recorda, però vosaltres sí que la vau viure, no? O sí que recordeu, suposo, no? Estos canvis educatius?
Jo com a alumne no, perquè jo vaig sortir d'aquí, me'n vaig anar a estudiar, però quan vaig tindre que fer opos i tot això ja entrava a l'ESO, llavors tot, clar, te'n dones compte que tot el que havies fet tu totalment diferent, era obligatori als 16 anys, els alumnes no poden sortir del centre, quan nosaltres teníem plena llibertat, a primer d'UP entràvem, sortíem, fèiem el que volíem, no? I no hi havia gaires campanes. En canvi ara, com que està tot tancat, sembla que la gent volia sortir més, no? Però a canvi com a alumne jo no, potser la Franzina, que van ser l'impàs aquell de BUP-COU, potser sí que ho vau viure més valtros.
Sí, hi ha un canvi radical. Veníem d'una disciplina total a l'escola, vam acabar 8è amb un nivell, perquè pel que després ens vam trobar a l'ESO, bastant elevat, i clar, era tot nou, també pels mestres també era nou, perquè era el canvi este que estem dient de l'ESO, sí, i la veritat, doncs que va ser una miqueta un passeo per les nubes, perquè nosaltres teníem un nivell bastant duret de 8è, i llavors ens vam trobar que el nivell no era una miqueta més baix del que portàvem nosaltres. Llavors, pues això que et dic, encara ens podíem permetre fer una miqueta més de parlar del que fèiem ja. Sí, perquè fent parlar, igual anàvem traient-nos-ho, que era l'objectiu nostre, no era traure les millors notes, sinó anar passant, que és el que dic jo sempre. Bueno, en el meu cas, això de passant, n'hi havia que sí que s'esforçaven per a treure matrícula.
Per tant, aquí hi havia un salt, diguem-ne, del que es venia de l'escola al que després es va acabar aplicant a l'institut. Marc, en el teu cas, suposo que hi ha directe a l'ESO.
Sí, sí, jo vaig acabar 6è a escola i després vam passar directe, però també va ser... Bueno, vaig enganxar el canvi així una miqueta, no? Perquè quan vam entrar en altres... Nosaltres vam fer primer i els que feien segon era el primer any que es feia segon perquè va haver... O sigui, el primer any va ser com que uns feien primer, els altres feien tercer, de segon no n'hi havia.
Clar, perquè clar, se passava de vuitè, diguem-ne, a tercer d'ESO, clar. Sí. Es feia aquest salt. Clar, les nostres convidades més joves, d'això de BUP i COU, n'havíeu sentit a parlar? Us sonava?
No, dels pares més que res, però nosaltres no hem viscut res ja d'això.
Clar, vosaltres ja a l'ESO, batxillerats, etcètera, etcètera. Clar, diguem-ne que d'alguna forma ja s'ha estabilitzat això, ja s'ha quedat este marc educatiu. Ara anem a parlar amb altres i torno al començament, després seguirem parlant i entrarem en profunditat amb algunes qüestions amb els exalumnes i professors. Us torno a preguntar, vau estar al concert de Charango, no?
Sí.
Escoltem Quan tots en l'aire.
Quan tots en l'aire, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny.
Què significa aquest Quan tots en l'aire? Abans la Núria s'emocionava dient-ho. Què significa este Quan tots en l'aire per als estudiants de l'Institut Mare de Déu de la Candelera?
Bueno, pues per nosaltres que estàvem allí va ser molt emocionant i el missatge de la cançó també amb el discurset que van fer abans i tot. Sobretot per nosaltres va ser un moment bastant emocionant pel fet de som pubilles, és el nostre últim any a l'institut i vés a saber què farem l'any que ve, ja ens separarem, mos separarem. No vol dir que deixéssim de ser amics entre nosaltres, però hi haurà un canvi. Llavors és una cançó que te fa pensar en este canvi.
Clar, una cançó més que té anys i que segur que tothom l'haurà escoltat en alguna ocasió de la seva vida. Escolteu, per Valtros, en el teu cas, Paula, que enguany ja acabes, que tanques una etapa de la teva vida, que estos moments a mi també em recorden a mi quan dèiem que tanquem una etapa de la nostra vida i després segueixes anant a l'institut per diverses coses. Però... què significa, o què ha significat per tu, què significa l'Institut Candelera després d'estos 6 anys que portes dia a dia allà picant pedra?
Pues sí, després de 6 anys en realitat te dones compte de que s'ha fet molt curt, han passat volant realment, i pues que ha de significar, ha sigut una etapa de creixement personal i amb els estudis i tot, i pues superbé, arribes a primer amb por i te penses que te se menjaran, i que si l'institut és una merda, que no sé què, però en realitat no. Acabes i te'n dones compte de que ha estat superbé. Ha sigut una etapa molt important de la teua vida, has crescut com a persona i després ho enllores. Jo sé que l'any que ve ho enlloraré, saps?
Clar, tu ara vens de fer, o estàs fent segon de batxillerat, queda poc, queda allò, la cursa final. Laia, en el teu cas, tu fas quart d'ESO, tanques també una etapa, que és la ESO. Estos quatre anys, com los estàs vivint? O com los sents tu o els teus companys?
Pues a mi, la veritat, aquests quatre anys m'han fet molt curts. Quan vaig arribar primer d'ESO, pues, tenia una mica de por, perquè és gent diferent, encara que ja es coneixia del poble, però diferents mestres, un diferent per a cada matèria, i pues, la veritat que tenia molta por, però ara que ja estic a quart d'ESO i l'any que ve ja vaig a batxillerat, pues, m'han fet molt curts i en veritat m'han agradat molt.
Què significa per Valtros l'institut? Si haguéssiu de definir una paraula exacta. Aquí hi ha el silenci i tots els convidats s'han posat la mà al cap. Ho hem de traslladar en paraules, bueno, tot i que després explicarem que es podrà veure en vídeo.
Amb una paraula és difícil de definir.
Amb una frase curta.
A veure, pues, jo guardo molt bon record i estic completament d'acord amb Xavi, amb el que deia, doncs, dels professors, que és el que deia, que pareix una educació individualitzada, perquè jo, de patis, amb professors estant per mi, per a veure si m'entrava el que no em sortia, a veure, vinga, repassa, vinga, franzina, vinga, tornem a intentar, així, de vegades. Vull dir que amb això te'n dones compte que estan per tu i volen que t'ho traigues i que els interesses.
Seria una paraula esforç, potser?
Seria, sí. Pues, no ho sé, constància, allò, pues, intentar, doncs, educar, educació, no ho sé, tot.
Parlant del passat, del present i del futur, Laia, Paula, quines són les vostres il·lusions d'avui en dia i futures? Què és allò que us motiva? No sé si estudiar us motiva o no, però què és allò que us motiva i que al final passar per l'institut significa ser el trampolí per a arribar allà on voleu arribar, el que voleu ser?
Pues jo la veritat que vull arribar a ser algo a la vida. Sé, tindré un bon treball, una bona família i tot, i per a mi, no sé, l'institut és un pas molt important per arribar a aconseguir tot això i, pues, cal un bon esforç per arribar a aconseguir tot això i, sobretot, anar a l'institut, fer el millor possible que pots fer, sobretot passar-te-ho bé amb els amics, a part de que també tens que estudiar, també tens uns amics allà dins, i ja està.
S'ha d'esforçar per aconseguir això?
Clar.
Ha d'haver esforç darrere.
Sí, clar.
Creieu que sou estudiants model? Aquesta és una pregunta interessant, eh?
Per mi no.
Bueno, fem el que podem.
Ara després, els professors, què és per vosaltres un estudiant model? Si és que n'hi ha.
I tant, en tenim molts nosaltres a l'institut. Sí, per a mi un estudiant o un alumne model seria una persona educada, sobretot que sigui educada i que s'esforci. Després cadascú tenim les nostres fortaleses i les nostres debilitats, per això estem els professors, per acompanyar en aquest camí.
Xavi?
Jo, des de fa molts anys, no sé si, suposo que la Laia i la Paula se'n recorden, no sé si Marc i la Francina, però a mi jo sempre els dic la paraula clau, que és respecte. Amb això, respecte a la família, als estudis, als profes, als companys, amb això aniran molt, molt lluny, perquè el respecte ho engloba tot. I tots els alumnes que això ho tenen interioritzat són grans alumnes.
Hem preguntat sobre els alumnes, si són alumnes ideals, si són alumnes models, estudiants model, ara els exalumnes i alumnes actuals. Com són els mestres? Perquè aquesta és una... Suposo que va a mestres, no? A professors, depèn de com. Comencem pels d'ara i després anem als del passat, perquè els del passat suposo que, clar, també potser teniu amb alguns relació amistosa i això, aquí hi ha doble moral. Però per als actuals estudiants, com classificaríeu els mestres? Com els etiquetaríeu, si es poden posar etiquetes?
Pues els mestres, tots en general, són molt bones persones perquè t'ajuden moltíssim. Ho donen tot per tu, t'ajuden a treure bones notes, a que siguis algo, però després, quan allò que a vegades te castiguen, et posen molts de deures, te queixes, però després a la llarga ho veus i faig que tonta vaig ser per pensar allà o l'altre.
Paula?
Pues sí, són els nostres acompanyants durant este període i és el que diu ella, te pegaran la bronca i tot, però no, no és res personal, és t'estan ajudant, saps? I no sé, hi ha moments.
Marc Francina, los mestres per a Valtros.
Jo, a veure, tinc la sort de que potser dels millors records que tinc de l'institut és l'amistat que tinc amb alguns professors que vaig tindre, però més que res veig que els mestres, igual que els alumnes, són persones i n'hi ha de... que s'hi dediquen més, són més, tenen més vocació i n'hi ha que van una mica més perduts, però bueno, en general me quedo amb les persones que m'han aportat sempre a la vida.
Jo ho he dit, lo dels mestres, que tinc molt bons records i que llavors no era, no sé si era doncs perquè començàvem doncs l'etapa aquesta de l'ESO o què, doncs que mos van ajudar molt i que estaven molt per naltros, i és el que diu Marc, pues te trobaràs de tot, n'hi ha doncs més dedicats, n'hi ha que no tant, però bueno, són persones i s'ha de comprendre també i respectar.
Mestres que després els hi preguntarem. Núria, tu t'anirà unes quantes preguntes, ja t'avanço ara.
M'explotaràs, vaja.
Una miqueta, no passa res.
Ja m'ho cobraré.
Però ja que parlem de... Bueno, de mestres, al final, tenen una part molt essencial a la nostra societat, i entrem a una part una mica més reflexiva ara, segurament, i després tornarem a la part més graciosa. Us preguntaré sobre exàmens, notes, campanes, xuletes i exàmens de recuperació, i si algun cop fins i tot ha caigut algun parte, alguna molestació o alguna expulsió. Però abans d'això, de posar la part més de somriures, permeteu-me que fessi un parèntesi una mica reflexiu i que ho compartim tots una mica, que ho parlem entre tots, perquè al final hi ha sempre aquella discussió sobre ensenyament o educació. Quina línia hi ha entre una cosa i l'altra? Què és el que hi ha a l'institut? Ensenyament? Educació? Les dues coses? És una frontera molt fina la que separa les dues paraules, perquè hem tingut departament d'ensenyament, hem tingut departament d'educació. Què és què? Què és ensenyament? Què és ensenyar, què és educar, què és educació?
Abans mos dèiem IES, que mai per uns era ensenyament, per altres educació, i la veritat és que hauria de ser IEES, Institut d'Ensenyament i Educació Secundària. Va tot lligat perquè al final estem en un món en què els ensenyaments tenen una part molt important, però els mestres ens exigeixen també que eduquéssim els alumnes en tots els valors, en el respecte, en medi ambient, en, bueno, que abans no existien. Llavors, jo crec que ara va tot lligat. Evidentment, els continguts curriculars tenen una part molt important a veure, però pel tema de que ara tots els pares, la majoria treballen pare i mare, ha canviat moltes les coses, els alumnes, a part de la família, veuen els mestres també uns valors a part de només de l'ensenyament, que és l'educació. I jo crec que va tot lligat ara.
I si haguéssim de definir alguns valors de l'ensenyament públic, en aquest cas, perquè parlem d'un institut públic, parlem d'un centre de secundària de totes i tots, quins són els valors d'aquest ensenyament de l'escola catalana, si es vol dir així?
A veure, la màxima crec que és formar persones que han de viure en una societat. I a partir d'aquí, tot el que vulguis, treballar en equip, tolerància, respecte. Saps? Nosaltres hem de formar ciutadans que han d'estar en una societat i han de conviure, han de treballar, han de ser pares, han de ser mares, però han de saber anar a comprar, saps? Han de treballar en equip. Doncs tot això està molt obert. I ara pensem en tot el tema de les competències bàsiques. Nosaltres hem de fer alumnes competents en tots aquests àmbits.
Clar, perquè això, hi ha coses que abans era una frontera de coneixement, possiblement, no? Una frontera d'aprendre un bagatge...
Més acadèmic, no? Potser?
Més acadèmic.
Ara no.
I ara s'ha girat, no, la truita?
Sí, perquè suposo que són tendències i de la manera que va evolucionar la societat. Vull dir, abans tenies que saber-te uns continguts de memòria i els havies de dir tal com era. Ara, amb totes les noves tecnologies, no fa falta que et sàpigues de rememòria. Agafes el mòbil i busques, saps? Ho tens tot allí. Abans això no existia, potser per això fem més coses de memòria. I com que tota la societat està evolucionant, doncs clar, evidentment l'educació ha d'evolucionar amb la societat.
Parlarem dels mòbils, i dels mòbils a les aules, que això també els professors també ens diran alguna cosa a dir, i els exalumnes no tenien mòbils, i ara tenen mòbils, no. Què creuen que farien a les aules? Hi ha una voluntat de servei públic, entenc, en un institut, en una escola, en un centre educatiu. Hi ha una frontera també que és quan es passa d'aquesta formació obligatòria, allò que per llei toca fer, allò que sí o sí has de vindre i fer l'ESO, a quan ja hi ha una part, diguem-ne, de voluntat personal de fer o imposada també familiar, això depèn de cada casa, de seguir estudiant una formació secundària, en aquest cas batxillerat, o podria ser també doncs, una formació professional. Les opcions que hi ha al mercat doncs, ja sabem que són àmplies. Entenc que, evidentment, hi ha una primera part, que és aquesta que ens dius, Núria, de 4 anys d'ESO, d'ensenyar i educar, però després sí que teniu aquesta possibilitat no? de a batxillerat, tot i que també hi ha una part d'educar, d'aportar aquest valor més acadèmic, no? d'intentar, amb la vostra manera de ser, amb la vostra manera d'explicar, donar coneixements a l'alumnat i que quan marxin diguin, hòstia, surto de l'institut havent après coses. Que crec, este crec que és un missatge que és el més important, no? Al final, tot el recorregut, que marxin amb la sensació de que han estat uns anys útils a la seva vida.
Sí, quan acaben el segon debat, clar, els que acaben de segon debat girat ja van a la selectivitat, per tant, uns continguts acadèmics, és, bueno, us ho pot dir la Paula, no? Van quasi contra el rellotge, no? I a part, no? I a part, doncs, tot el que el professor, a part de dels continguts curriculars, pot aportar, però el segon debat girat, clar, ells volen estudiar una carrera i han de fer unes assignatures, han de fer uns exàmens, va molt més marcat, saps? Uh-huh. O els de formació professional, també.
Uh-huh. Clar, el tema de la selectivitat és un dels exemples. Clar, els exalumnes, teniu aquesta sensació que vau marxar de l'institut havent après coses, més enllà doncs, de les amistats que ara pugueu tindre, més enllà doncs, de les bones relacions que manteniu amb el professorat, que va servir l'etapa a l'institut? Que us va aportar alguna cosa?
Jo, que aprens, te'n dones compte més endavant, quan ja creixes una mica i madures una mica. Lo bàsic, jo vaig sortir de l'institut supercontenta perquè vaig aprovar, saps? Si no hagués aprovat, doncs tindria aquell regust amarg, però com que me vaig traure el que pretenia en aquell moment, pues, tens un record bonic. Però després te'n dones compte del que has après en realitat. Quan surtes, estàs, és el que deia la Núria, vas tan contra rellotge, ara què faré, que he d'estudiar, he d'anar aquí, he d'anar allà, que no ho acabes d'assimilar. Però una vegada al temps dius, mira, això m'ho va ensenyar aquell mestre i això m'ho va dir, i vas fent així una miqueta recordant.
Clar. Podríem dir que a l'institut han passat com a 3 generacions. Ara això diríem els millennials, els no, noms d'aquests així una mica estranys. Clar, dels finals del 80-90, dels més 2000 i d'ara dels 2010, són generacions també que suposo que van relacionades amb les etapes que viu el món cada moment, amb el que passa. Jo recordo una època, als 2000, amb tota la guerra, en què l'institut va tindre un paper molt destacat i molt important. Ara fa 4 dies, mal dit, l'institut, la comunitat educativa, també va sortir al carrer en relació a l'1 d'octubre. Tot plegat, entenc que configura, abans deia Javi, l'institut està integrat al poble i és una realitat perquè es veu així. Però suposo que hi ha hagut moltes etapes, no?, en estos 30 anys. Cada dècada té el seu tarannà, té les seues peculiaritats. Les tecnologies també han anat introduint-se a les aules i això ha fet canviar també la manera dels alumnes, del professorat, d'explicar, d'ensenyar, d'educar. Xavi.
Sí, evidentment. I no cal dir que les noves tecnologies han marcat un abans i un després. Suposo que la Francina no se'n recorda. Bueno, no ha utilitzat mai un ordinador a classe, a l'ESO, o i Marc Anton...
I el mòbil tampoc l'ho posàvem. El mòbil tampoc, no teníem.
I les tablets. I això, a part de canviar l'ensenyament, ens ha fet canviar les normes de funcionament de l'institut. Robatoris de mòbils, que si mòbils es poden utilitzar, doncs una cosa que abans no era... Bueno, no tenia cap preocupació, doncs ara s'ha convertit en una de les grans preocupacions per als pares i per als mestres, però en un sentit negatiu, però que té molts aspectes positius, evidentment, però bueno, hem d'entrar i hem de millorar a poc a poc. Igual que el del... Ara t'he dit una altra cosa, el tabac. Ara està criminalitzat, però quan jo vaig entrar a l'institut tothom podia fumar, alumnes i professors, i se van anar eliminant a poc a poc. I ara sembla que un alumne que fumi a l'institut sigui un sacrilegi, i això fa 15 anys estava permès. Vull dir, tot va molt ràpid, i nosaltres ens hem d'adequar a aquests canvis a mesura que es van produint. Però els que ja portem uns quants anys, ja som el que diem de la vella escola, doncs a vegades ens consta veure que tot això sigui tan ràpid, perquè Bueno, potser érem més complauents abans i ara hem de veure que no, que hem d'adaptar les normes i l'institut de seguida a aquests canvis.
Canvis que van passant, hem parlat d'un concert de Candelera de Charango i ara, si em permeteu, vull fer una mirada al passat, a uns quants anys enrere. Jo no havia nascut, per tant ni la Paula ni la Laia havien nascut, la resta sí, en què la Cala, tot i que els coneixo, en què la Cala mos van visitar uns que saludaven als concerts dient bona nit, malparits. Veu de Gerard Quintana amb el Sopa de Cabra. Si dic Sopa de Cabra, les més joves les... ja suposo que sí, no? Que ja us sona Sopa de Cabra. Clar, algunes cançons, evidentment, que en la vostra adolescència, exalumnes, exalumna professora, suposo que us traslladen en aquella època, aquell 91, a la Cala, Sopa de Cabra... Sí, suposo que la mateixa emoció que tenien ara les joves d'ara amb Charango aquí a la Cala podria ser un símil de l'època?
Sí, i tant. A més, el poliesportiu me'n recordo tot des de la samarreta. Abans a l'institut portem un combat, allò, anirem, tal, samarretes, no sé què, mos posarem aquí, mos posarem allà, mos pintarem... Mos... Bueno, clar, i a més aquí la mella, Sopa de Cabra, l'any 91, va ser... Bueno, va ser, no ho sé, va ser un acte que tothom es preveu amb moltes ganes i va vindre també gent de l'Ampolla, del Perelló, vull dir, clar, venia gent i mos vam trobar molt... No sé, va ser... Va ser apoteòsic, la veritat, l'abans i el després. Clar. La preparació i el després del concert.
Exacte, suposo que, clar, ara mira, anar a un concert a Tarragona, Salou, Cambrils, és molt fàcil. Potser l'any 91 era tan fàcil anar a sortir de casa i anar a un concert fora?
No, ara tu imagina't, els pares ara estan molt habituats a portar els fills o les filles on sigui, però abans no et portava ningú a cap lloc, saps? Ho havien de fer aquí al poble, tot. I clar, Sopa de Cabra que vingués aquí al poble, això era... Bueno, no, Francina? Era un súper...
Jo me'n recordo molt també d'este dia. Era més joveneta, bastant més, però me'n recordo que m'encantava Sopa de Cabra. I claro, allò, vindrà Sopa de Cabra, vindrà Sopa de Cabra, allò que no t'ho creus. I molt una passada. Encara me'n recordo amb les amigues, que érem jovenetes, però ja mos van deixar anar. I pues ballant i cridant i votant com a loques.
Clar, suposo que això és una mica la reviure aquests moments d'adolescència. Recordeu el primer dia d'institut? Marc, Francina, Núria, el recordeu, el vostre primer dia entrar per la porta?
Jo no me'n recordo molt del... No, això va ser quart d'ESO, això. Això va ser quart d'ESO, que va ser molt bona.
Ara però... expliqueu. No sé si es pot explicar.
No, quan vam ficar la porta nova de l'institut, que abans anava la porta en aquella, que era com una reixa així... que diràs que s'havia de desmuntar i van ficar en aquella porta tan moderna i el primer dia un amic meu pues, va engegar un tractor que havia davant de la porta i la va fotre en terra i va quedar inaugurada. Però no, de quan vaig començar primer d'ESO, no, potser anava amb més por que res, saps? Perquè no saps el que et trobaràs i no me n'en recordo molt. Però bueno, després ja al cap de 15 dies ja estàs habituat i a fer parla.
Jo me'n recordo el primer dia que el passillo en què ella abans d'arribar a les escales se me va fer interminable. Camina, que caminaràs i encara no arribava i me pensava que tots els ulls que havien dalt de les escales m'hi miraven a mi, saps? I allò, una angústia, una angoixa que... Però bueno, nerviosa perquè era el primer dia i pues, tot és un canvi a la teua vida i passes de ser un crio, te penses que passes de ser un crio a ser grània, res més lluny de la realitat. Però bueno, a part d'això, doncs el que diu Marc, nerviós els primers dies i després ja fer parlar com a locos.
Núria, el primer dia, te'n recordes?
Sí, que me'n recordo, però no el vaig viure amb esta por perquè clar, nosaltres érem molt poquets i anàvem a l'institut, no... Érem, clar, els de 8è arribàvem a l'institut i allí s'estava fent primer debut, havien fet primer debut i fent segon debut i nosaltres entràvem, vull dir, eren els que hi havien només hi havia una quinta més nostra, els nascuts al 73, i després no entràvem naltros, no. Era com un... baixem de l'escola, baixem a l'institut, no, no... Clar, no hi havia menys gent, érem... Bueno, ja et dic, dos classes. Suposo primer debut i segon debut.
Suposo que era moment. Aquella por dels grans, no? Això s'ha dibuixat, s'ha desdibuixat ja, aquesta por dels grans, en estos anys, creieu?
I penso que posen més por els pares i les mares, perquè a mi quan me troben, ai, hem d'anar a l'institut, no? Ara actualment, com que soc de profe, dic, però si no passa res a l'institut, que si els alumnes se troben igualment a la platja, a la plaça, al bar, vull dir, són els mateixos alumnes, i les mateixes generacions del poble, vull dir, no, a l'institut no passa res, que ha de passar, si som tots els de sempre. Saps? Però tenen por dels grans, si els grans, no? Paula, vosaltres mireu els menuts, no?
Sí, però lo normal, nosaltres no diem res, saps? Ells van a la seva i nosaltres a la nostra.
Els alumnes que entren som, pues, juguen, i per exemple els grans, doncs ells pues, fan la xerrada, no, no... Però sí que hi ha aquesta sensació, sobretot, jo crec que pels pares i per les mares, la por que passarà a l'institut, ves tu, si som els mateixos.
La teníeu vosaltres?
Jo sí, jo quan vaig arribar, els grans eren com, buah, quina vergonya, saps? No, no volíem que mos miressin ni res, però realment no, no passava res, saps? És com ara, ells a la seva, nosaltres a la nostra i ja està.
Suposo que canvia una mica la volta, no? Quan te fas anys, dius, i perquè me preocupava quan era menut, si aquesta és la, no? La dinàmica és això, no? I també, al final, és tothom trobar-se el seu espai dins de l'institut, que tothom troba el seu, la seva parcel·la, si ho podem dir així.
Sí.
Quan penseu de l'institut, els exalumnes, que ja han parlat una mica doncs, d'aquella sensació, no? de recordar bons moments, clar, segur que hi ha alguna història, segur que hi ha alguna anècdota, gestes que es puguen contar, que us recordeu sempre, que us marca, que dius, me'n recordo d'això, d'un viatge, d'un succés que hagués passat. Francina, Marc, alguna, a part de la inauguració de la reixa, quina més teniu pel cap?
N'hi ha diverses, trobo que n'hi ha moltes. No ho sé, està fent... Ho puc explicar, no? Està fent campana i que entri un professor, et vegi allí fent campana i fa una cervesa amb ell. És així una anècdota guai, saps? Perquè al final, bueno, queda el respecte este, la... I no ho sé, excursions que han fet i viatges, sobretot. Els viatges sempre... m'han marcat molt, no? I fer viatges amb els professors i, bueno, pues estar amb ells i estar guai. I després també, bueno, moltes campanes que han fet, que han sigut molt divertides.
Això de les campanes és una cosa que continua amb la mateixa intensitat de fa 30 anys en ara, o no? Ha canviat això?
No. Com estem a l'ESO, secundària obligatòria, quan falta algú s'ha de trucar en seguida a casa, perquè llavors la responsabilitat quedaria cap al nostre centre. I llavors se porta bastant controlat i s'enganxen en seguida. Clar, abans jo me'n recordo que s'anava a jugar cartes a Can Magí i tot això, saps? I no passava res. Ningú trucava a casa, saps? Se feien ahir la botifarra, el guinyot i tot això. I ningú trucava a casa de dir, no has anat a classe? No, no passava res. Saps? Per això, perquè com que ara és secundària obligatòria i abans no era obligatori, les reixes estaven obertes, allí sortim, entràvem, vull dir, abans no passava res. Jo sí que vull dir una cosa, d'una anècdota, d'un avís de bomba, que vam sortir tots, van haver dos alumnes, eren de la meva quinta, i van avisar de que hi havia una bomba a l'institut, compte, saps? Tothom escales avall, bueno, va ser ni plans d'emergència, ni confinaments, ni evacuacions, no hi havia res, vinga, espavil, per a fora tots, no? Hi havia uns quants que volíem entrar a buscar els apunts de cou, que teníem els apunts dins de classe, clar, no els van deixar. Al final se van trobar els alumnes que havien sigut.
Hi havia un examen, eh?
Sí, és veritat.
Francina, alguna anècdota que tu pensis pel cap?
Bueno, alguna que es pot dir. Quan a tercer d'ESO, era quan vam entrar, allò entre classe i classe, els 5 minuts d'ESO que havien, vam mirar tots per la finestra i vam veure al cel estigui Calduquet. Sí. I vam començar tots a cridar-lo, Calduco, Calduco, Calduco! Bueno, això es queda així, comença la classe i mos va pujar dalt Calduco. Claro, com que no parlava gaire clar, només mos feia així, Valtros, no sé què, no sé quan. I la mestra no sabia qui era, no sabia si era un pare d'un alumne o què era. I naltros, claro, quieto parau, no digues res, i va ser un far de riure. Després, quan se'n va anar a la cara, no em vam riure ningú.
Anècdotes que, clar, això ara és més difícil que passi ja, potser, aquestes coses, canvien les coses que passen. Són diferents?
És diferent. És que abans era molt poble, no? I ara potser, no sé, potser som més gent, clar, tot se magnifica, no? És tot més gran, no sé.
Canvien les coses. D'això de campanes no us ho pregunto, Laia i Paula, perquè encara com esteu a l'institut, d'aquí 30 anys ja us ho preguntarem i ja ho analitzarem. Però de xuletes...
Tampoc els hi pots preguntar.
No, tampoc. Tampoc. No sigui que no prescrigui això, però de xuletes... Els exalumnes que podrien fer llista de xuletes?
Jo vaig fer unes quantes.
Però escolta, més que ara ha canviat molt, eh? Abans tu fes la xuleta, clar, i fent la xuleta aprenies les coses, però ara com que tenim el mòbil...
Però el mòbil ho pots tindre damunt de...
No el pots tindre, però hi ha moltes maneres d'amagar el mòbil i de treure'l sense que et vegi ningú, m'entens? Tu abans fes la xuleta manualment, sí. I allí vinga de la que te pego...
Però almenys t'havies...
Fes el resum, l'esquema... I amb allò ja no calia que te la traigués la xuleta, perquè ja t'ho havies estudiat. Sí. Però ara amb el mòbil, bueno, si sapigues on s'amaga el mòbil... Mm-hmm.
Però ho sabe, els mestres ho saben o no ho saben?
Clar, tu vas en compte, però bueno, sempre hi ha el que, és molt, que té moltes habilitats, que es treu el mòbil i tu no te n'enteres, saps? Suposo, va, ja no ho sé.
Però com recordeu les vostres xuletes de paper, no? Petitetes, lletra menuda...
De paper. A l'estuig, dins de l'estuig, o aquí a la falda, així dissimulant, com
o escrivies. O a la pell, t'escrivies a la pell també.
A la taula me'n ficava jo fórmules. Una fórmula aquí, allò dissimulat perquè no es veigués molt ple.
Jo he vist fórmules, això no fa gaire, eh? Potser l'any passat diré, he vist fórmules amb una classe de batxillerat a dalt, com se diu això? Als fluorescents. Estava jo allí de guàrdia i allò que aixeques la vista dic, què és allò apuntat? Són fórmules! Va, vaig anar a les de química i física, dic, xiquetes, veies que s'apunten les sí, fórmules, sí, dels fluorescents.
De fet, jo vaig a fer un apunt, i és que quan estàvem a la universitat, almenys jo, enginyeria, et permetien portar un full amb totes les fórmules sense cap mena de problema. No calia que te'ls aprenguessis, sinó com que ja els exercicis eren prou complicats com per a aplicar-les, doncs tu porta les fórmules que vulguis, que després, doncs, evidentment, te tocarà fer els exercicis igual. Suposo que, clar, això també va canviant i que al final no sé si és més important saber-se la fórmula o saber com aplicar-la. I a vegades, això que ens deia la Núria, de que avui en dia amb els mòbils doncs ja es pot veure tot, clar, canvia les coses. Ara us pregunto també a tots sobre els mòbils. Abans hem parlat de campanes, hem parlat de xuletes. Algun cop ha passat alguna expulsió, alguna amonestació? Què?
Moltes.
Moltíssimes. A mi personalment no, però és que a classe se veu de tot, en realitat. Sí.
N'heu de posar moltes d'amonestacions? Javi, Núria...
Jo, per sort, no.
Jo...
Personalment, eh? Per la meva assignatura i no.
Jo tampoc.
No digues que no, Javi, que a mi me'n vas ficar una.
Excepte la de la Francina.
Era, i no van fer res, eh?
Quina va ser? No, ni me'n recordo.
Quan encara eres mestre de francès. Era el mestre de francès.
Soc mestre de francès.
Bueno, però no, eres director. A mi i a la Lídia mos vas amonestar, perquè clar, el que passava, mos massa confiança i al final no l'empreníem.
No, però... abans això de les amonestacions no s'estilava tant, és un altre dels canvis, i jo pues no, bueno, sí, però no sé, en 27 anys que porto potser en les dues mans se poden comptar les faltes d'amonestacions que he posat, per sort o per desgràcia, no ho sé, però no és que siguis millor o pitjor, sinó que ho fas d'una manera, són maneres d'actuar diferent.
Clar, suposo que en alguns casos sempre hi ha els més complicats de les aules, no? Aquells que sempre doncs, s'han de fer més càstigs. De càstigs, no recordeu? A part de, clar, per demonestracions o expulsions, que és potser el més greu. De càstigs, en recordeu? Algun càstig clàssic, tradicional, d'algun professor que sempre castigava els patis, Franzina?
Jo me'n recordo, però a escola, però com que és mestre de l'institut, se pot dir. A Xavi Boyer, que com que parlava, me feia ficar les mans a la boca. I si m'enganxava mitjan xiclet, me feia ficar el xiclet al nas. I també a la sala d'expulsió que et ficava, era la classe, era detrás de tot, allí com si estigués allí recluïda. També.
Són càstigs que, evidentment, doncs, bueno, suposo que molts oients ens donarien la seva opinió, perquè segur que dels que ens escolten, la gran majoria hauran passat per l'institut. Escolteu una pregunta als professors. Us volia preguntar, ja que parlem d'alumnes, ja que parlem de... Bueno, d'aquestes generacions, d'aquesta gent, d'aquests alumnes que marxen, ens han donat tots la seva opinió, i que ningú s'enfade, eh? Però sempre hi ha alumnes a l'institut que destaquen més, que quan els veus al cap del temps dius, hosti, quina carrera que porten o quin futur que tenen, i suposo que fa il·lusió que els haguis tingut entre les teues mans i recordant-te de quan eren menudets, de quan feien les coses, etc, etc. Suposo que això com a professor agrada, no? Veure que els teus exalumnes tenen un futur prometedor.
Home, i tant, i tant, i bueno, no és qüestió de nominar ningú, però hi ha molts que estan fora i quan tornen pues, ho agraeixen i bueno, pues, això te fa orgullós, no? Te fa pensar que no ho has fet tan malament com sempre pensem els mestres que hem de fer per millorar, que serà culpa nostra, que s'aproven, que s'aproven, sempre t'avalues a tu mateix, no? Però és reconfortant pues, veure com els exalumnes te donen les gràcies, tot i que moltes vegades quan estaven a l'institut pues, ho veien al revés, pues, ara se donen compte de que realment el que fèiem era per ells i per elles, i quan te donen les gràcies pues, te reconforta.
Algun cas que us passi pel cap, algun que digueu, sense que ningú s'enfadi, però algun que diguéssiu cas d'èxit, allò quan diuen les empreses casos d'èxit, algun que digueu que us passa pel cap?
Jo no personalitzaria tampoc. És que
hi ha molts. Suposo que clar, hi ha moltes diferències, perquè clar, hi ha casos més públics, allò que es veu, gent clar. Que treballa doncs, en llocs públics, en llocs que es veuen, hi ha molta gent que està tancada a laboratoris, tancada a universitats, que també fa molta feina i que possiblement no ho sap tant la gent, però també doncs, té molt de recorregut.
Sí,
no?
I també hi ha gent, doncs, per exemple, que porta un restaurant, que porta una barca, saps? Tota aquesta gent també se'n surten dins del seu àmbit professional i tenen èxit, no? No cal anar a empreses o no cal ser un artista.
És que et diria, dos cas d'èxit, doncs els tenim aquí a la taula, la Francina i Marc.
I Marc Anton, exacte. Es guanyen la vida, no?
Guanya la vida, ella està a l'Ajuntament, ell té el seu restaurant.
Tenen té família, educa, no, Francina?
Intento.
Home, te deixes un 3, que també és la Núria, que és d'exalumna a professora, també, no?
Sí. Bueno, però ja estem... La Núria ja és de superèxit, ja.
Em fa la pilota algo vol.
Escolteu, us ho deia això perquè evidentment hi ha molt de recorregut i quan, com dèiem, no, veure exalumnes de l'institut per fora doncs, i fent coses importants sempre agrada i sempre és emocionant, i avui per telèfon ens acompanya des d'un AVE Pere Méndez. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies per convidar-me a formar part d'aquesta entrevista.
Pere, tu no fa tants anys que vas deixar l'institut. Els sí. Podríem comptar, no sé si amb els dits d'una mà, però bueno, no, en aquest cas també és interessant tindre aquest altre perfil d'una generació que és la dels 2000. Quins records tens tu, Pere, del teu pas per l'Institut Candelera, dels teus 8 anys, 6 anys, perdó, a l'institut?
Pues la veritat és que un record molt bo, un record molt tendre, acompanyat dels meus amics de tota la vida, encara els meus amics d'ara, els quals m'encanta veure quan estic al poble, esta Candelera, l'hem aprofitat tots junts, i amb uns professors que sempre estaven disposats a donar el millor d'ells mateixos per aportar-te el millor i perquè sortissis d'allí molt preparat, però sobretot un ambient molt familiar i un ambient que he trobat a faltar i un tainat, la veritat, sí, sí.
Un ambient familiar, Pere. Escolta'm, tu ara et dediques al món de la música. Aquest programa t'hem explicat algunes ocasions, doncs hi ha la teua part musical, que podríem dir que la part musical poc l'has desenvolupat a l'institut, però què t'ha portat a tu, a la teua vida, a l'Institut Candelera? Què és allò que has après? Què és allò que t'han ensenyat o t'han educat a l'institut?
Doncs mira, com has dit, la part musical potser la complementava més amb la banda de música, l'escola de música del poble, després amb el conservatori, però l'institut em va ensenyar pues, moltes altres disciplines que, sens dubte, han estat vitals pel meu recorregut com a músic, també. Les assignatures que em van ensenyar durant tota la vida, també, jo què sé, des de l'esport, de l'educació física, fins a la literatura, fins a la filosofia, jo tinc professors que m'han marcat moltíssim i que encara a hores d'avui m'agrada parlar amb ells, la veritat, sí, sí.
Aquí tenim una representació d'exalumnes, de professors actuals, d'alumnes actuals. No sé si voleu dir-li alguna cosa a Pere, ja que ens acompanya avui aquí al programa. Javi, Núria...
Oh, que Pere, que li he de dir, si jo me l'estimo amb locura, Pere, és que a més és company, ha sigut alumne meu, company de la banda, lo vaig ajudar quan se va fer mal a l'escola de música, es va fer mal al dit, vull dir, per a mi Pere,
sí.
És sempre el poso d'exemple, que he de dir, i és un artista.
Haurem de fer un retrobament d'exalumnes també en, esta, en estos 30 anys? Perquè vau fer un retrobament d'exprofessors als 25.
Sí, bueno, no, aquests 30 anys era sobretot centrat en documentar, com, perquè com aquell que diu, fa 5 anys que vam fer tota la festassa i tal. Jo crec que la pròxima festa gran ha de ser el 50, espero estar, no sé com. I, però bueno, ara jo crec que el que estem fent ara és un reconeixement a tota la comunitat educativa, a tots els que com a professor, com a alumne, com a pare, com a entitat, doncs ens ha aportat alguna cosa i ha fet que l'institut sigui una part important de la Cala.
Pere, vaig a fer-te una pregunta ara abans de sí. acomiadar-te, perquè sembla que estàs al tren i se'ns pot tallar la comunicació i sí. no volem que ens passi. Escolta'm, un professor que t'hagi marcat, algun professor que diguis este és lo professor, i que ningú se'n fa dir tampoc, però aquell que et dius este m'ha marcat alguna cosa.
Això és molt difícil, Dani, perquè a part jo sempre he empatitzat molt amb molts de professors i és una pregunta que me resulta contestar, me resulta molt difícil contestar-te, perquè hi ha professors i professors, per exemple, professors que els agafes molt de carinyo i que a part els veus al teu dia a dia, com la Núria, la Júlia Güero, que són persones que sempre he tingut molt presents i que me les estimo moltíssim encara a hores d'avui. I llavors professors potser més acadèmics, en el sentit de més una relació de únicament de l'institut, com Benjamí, que l'admirava per la seva forma de pensar i per la seva forma de filar discursos a l'hora de fer classes, o gent molt professional com la Tere Izquierdo, saps? No sé, m'emporto de tots el millor, la veritat, però supercontent de tindre el claustre que vaig poder tindre durant tots els anys, perquè, sens dubte, no cal anar fora per educar-te millor, perquè aquí al poble hi ha la possibilitat de fer-ho, i sempre, a mi també ho recordo molt de carinyo, perquè em van posar totes les facilitats a l'hora de convalidar assignatures, des de direcció, jo em vaig poder dedicar al conservatori amb més calma gràcies a les facilitats que l'institut me va poder donar. Així que és molt difícil triar un professor, però si no, destacar qualitats de cadascun i quedar-te en el millor. Sí.
Gràcies, Pere. Ara els hi pregunto a la resta de companys. Bon viatge i gràcies per haver-nos participat en aquesta tertúlia.
Gràcies, gràcies per haver-me invitat, la veritat. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia, Pere.
Bon dia, que vagi bé.
Als alumnes actuals, als exalumnes, algun professor que digueu... Bueno, m'ha ajudat en un moment complicat... xalo molt en les seues classes, en les optatives ja suposo que ja també hi ha més hores i per tant també podeu estar més en contacte amb algun professor, no sé, algun que digueu, este m'ha marcat a la vida, o alguna de les coses que feia que digueu, se'n recordeu sempre, te'n recordes quan aquell professor feia?
Per a mi la millor professora que per ara, bueno, una de les millors, que en veritat tot està molt bé, però una de la que m'encanta molt les seues classes és la Montse Uller, perquè ella... les seues classes les viu. A mi em fa molta gràcia que arribem tots a les 8 i mitja del matí, estem adormits, i la Montse mos comença, però ponerle ganes, que no sé quin altres, però Montse, que tenim son, i ella, que da igual, ganes, no sé què, i la seva literatura, la forma de llegir els poemes, és que els, ho viu tot, m'encanta molt.
Això jo diré que això em sembla que és el mateix que em passava a mi quan jo estudiava en la Montse Uller.
Sí.
Paula, en el teu cas?
Pues jo, més que professors que t'hagin marcat, és el que dies tu de... hi ha un tracte superfamiliar, per exemple, amb els professors del batxibac, estem com superunits, tenim grups, hem anat de viatges junts i trobo que a part d'un tracte professor-alumne també hi ha de persona a persona i trobo que està superbé i que me n'en recordaré d'això tota la vida.
Mm-hmm. Francina, Marc, algun professor que digueu...
Marcar-me, no, que me'n recordo pues, de la Imma, me'n recordo de Lluís, que era el director de llatí, que em va ajudar molt perquè a mi llatí me costava molt, i me'n recordo de la Montse Uller també, evidentment, de Xavi, de Francesc, i bàsicament d'estos, segur que me'n deixo algun, però més aviat estos.
Marc? Jo no m'ha agradat mai destacar una persona per damunt de les altres. Hi ha diverses persones que potser m'han caigut millor, o sigui, tant a nivell de dins de classe explicar-nos les coses, pues, hòstia, ha sortit la Montse mos va llegir el Quijote perquè no me l'haguéssim de llegir nosaltres, saps? Perquè creia que era massa dens per a nosaltres i s'agraeix molt, però hi ha altres professors que, per exemple, doncs, m'han ensenyat o m'han tractat com una persona, saps? I m'han ensenyat a divertir-me o m'han ensenyat a tindre respecte, saps? I llavors no destacaria ningú mai per damunt dels altres.
A nivell de professors, sí que hi ha que parlem de esos 30 anys, hi ha alguns que ja s'han jubilat. A l'escola això ha passat més perquè també porta molts més anys, en canvi a l'institut doncs, bueno, porta 30 anys i evidentment doncs, en els últims anys hi ha hagut jubilacions. S'ha jubilat Frank Samarra, enguany se jubila Javi Boyer. No sé, Javi, Núria, no sé si Núria tu els vas tindre com a professors o no, però clar, també suposo que has compartit molts de claustres, moltes decisions, moltes hores de sala de professors, no?
Sí, en Javi Boyer lo vaig tindre a escola, 7 i 8, i aquest any se mos jubila no, començarà el curs, i clar, és d'aquelles persones que són pilars, no? I Frank, i no et dic res, Frank no el vaig tindre de profe, però mos feia els extraescolars que anàvem a córrer, i me'n recordo que sortíem d'escola a les 12, al camp de futbol, que estava allí, i anàvem a entrenar amb ell, no? I clar, també és un pilar molt important, perquè, doncs, el que deia Javi, no? Són gent del poble, que estan al poble, i t'aporten moltíssim, no només com a professor, sinó com a persones.
Javi, tu què pots dir de tots ells?
Home, doncs que la figura del mestre, el mestre d'escola, ha sigut molt important a l'institut i ara només queda una, que és l'Anna Segura. S'ha jubilat Fran, s'ha jubilat enguany Jai Boyer, se va jubilar Jordi Niubó. Tres figures molt importants. No em deixo la Conxa, que també se va jubilar. Però bueno, la figura del mestre d'aquí de la Cala, que va venir de l'escola a l'institut, ha sigut molt important per fer de pont entre els alumnes de l'escola i l'institut i entre el poble i l'institut.
Correcte. Escolteu, hem parlat de professors i alumnes i ens deixem aquell personal que no és ni professor ni alumne. I suposo que si diem això m'ho has passat pel cap un nom que representa moltes coses per a l'institut, que és Joan Pere. Que en sí. Joan Pere també... podríem fer una tertúlia només per parlar de Joan Pere, m'imagino. És aquella part imprescindible també en un centre educatiu, Joan Pere?
I tant.
És el director a la sombra.
Parlem de Joan Pere Labòria, que és el conserge de l'institut, que també porta 30 anys ell allí, o quasi.
No, sí, ell porta els 30 anys.
No?
Els 30 anys.
Jo quan vaig arribar ell ja estava allà en aquell quartet, que me'n recordo que anàvem allí fotocopis a fer la xerrada, claro, en Joan Pere, que també m'ho ha ensenyat moltes coses.
Evidentment també doncs, a tot el personal de secretaria, de consergeria, a tot el personal de neteja, als treballadors auxiliars de l'institut, etc, que hi ha moltíssima gent que fa possible que avui haguem pogut parlar d'aquests 30 anys de l'Institut Candelera. Escolteu, dos coses importants abans d'acabar. La primera, tot això que hem parlat avui... ho podreu tornar a escoltar a través de la Cala Ràdio, ho podreu seguir a la calrtv.cat, però també formarà part d'un documental, que és una mica el tema important, el tema clau dels 30 anys de l'Institut Candelera, en un documental on es parlarà del model d'educació, on es parlarà dels valors, on es parlarà de la història de l'Institut, on s'explicaran anècdotes, on s'explicaran vivències, i on avui, justament, mentre anàvem parlant, i segurament hauran sentit algun soroll de fons, tenim amb nosaltres el realitzador Mario Pons, que s'asseu ara per un moment. Mario, bon dia.
Hola, bon dia.
També exalumne de l'Institut Candelera.
Pues sí, jo en aquell institut tinc uns records molt bonics perquè com a ampollero doncs, va ser la primera oportunitat que vaig tindre de sortir del poble i ho feia en una Aprilia Red Rose 125 en plan, era com una festa tots els dies, no? Perquè bueno, en aquell moment no tenia carnet, ara ho puc dir-ho, i em tocava anar per baix, era com una aventura, no? I bueno, doncs, arribar a l'institut i conèixer gent nova... conèixer el professorat, bueno, la Montse s'ha sortit, Javi, la Núria era companya meva, però no mestra, sinó companya de classe, quasi, i bueno, els records que tinc és d'aquelles xerrades interminables a l'escala de l'Insti.
El Solarium.
Parlant sobre valors, el Solarium.
El Solarium, perquè ara amb la part nova mos han tret lo sol, però allí van passar moltes hores al sol.
I tant, era...
moltes hores al sol. Ara, clar, la part nova, clar, arriba un moment que tapa el sol i no pots estar tan derrat al sol.
Mm-hmm. Jo recordo de patis sencers parlant de... pues, bueno, de xorrades parides, de sopa de cabra, de Sant Traït i dels pets, però també parlant de llibertat d'expressió, d'objecció de consciència, de democràcia, de valors... en fi, no érem adolescents, però en aquell moment, com l'altre dia fent l'entrevista a les noies de Baix i Bac, no? Vaig recuperar aquell esperit diguéssim, combatiu, no? Combatiu, sí. Revolucionari, que no deixa de ser un espírit natural de l'home i la dona, no? De voler aspirar a més llibertats i voler tindre un pensament lliure, no? En esta societat que sembla que m'estiguen sempre reprimint la forma de pensar, pues tornar a l'institut, pues això, quants anys després? En el meu cas pot ser 20 anys després, no? O 20 i pico. I trobar-me una joventut que sembla que tornen a agarrar l'engranatge que diguéssim, de valors que teníem nosaltres en aquella època, pues és molt bonic. Jo pues, recordo pues, això, les campanes, vaig a la platja de... Com
la a
platja?
La Caleta.
A la Caleta, jo què sé. Recordo moltes coses, també, no?
Mario, tot això, totes aquestes vivències que hem compartit, que m'ha explicat aquí, que haureu anat recollint amb testimonis, diem que això va en un documental que, evidentment, no es preocupi ningú, que el podrà veure segur. Com està el treball d'este documental? Expliquem-vos una mica la síntesi d'este format audiovisual.
Sí, la síntesi són, bueno, ho hem parlat en Javi diverses vegades, són 30 anys, 3 generacions, els valors de l'escola pública o l'ensenyament públic català, això que has preguntat molt bé, de la diferència entre ensenyament i educació, el tema dels valors que ensenya l'institut, el tema de la integració, la transformació del poble a través de l'ensenyament, el que significa l'institut per al poble. A una de les... Bueno, hem rodat moltes hores ja. Al final acabarà sortint alguna cosa més llarg del que havíem parlat, Javi. Segurament.
El preu el mateix, eh?
Ja en parlarem. Bueno, el tema és és un documental que me l'he emprès com a nivell professional, evidentment, però clar, té un component personal important, no? I en este moment que us dic que l'escola catalana està tan atacada, el tema de la llengua i la forma de pensar i ser dels catalans i les catalanes, pues, bueno, crec que l'ensenyament públic té molt a dir i a l'institut m'he trobat pues, l'espírit que us comentava abans, l'espírit de lliure pensament i les ganes en il·lusió de dependre, de mirar cap avant en ganes de futur i en ganes d'evolució, i el documental pues, transmetrà tot això a part de la música, a part de la festa de la Candelera, que m'heu vist en la càmera por ahí, a part de les festes, diguéssim, de fa pues, 20 i pico d'anys, aquell 91 en Sopa de Cabra, i este tema que ha sonat, que bueno, per a mi té molt de significat avui, que és La roda va girant, no? Cada cop més fort, i és este pas del temps que mos fa tots grans i mos fa pues, reflexionar als jovens en el futur i als que som una mica més grans sobre la vida viscuda, no?
Sabrem quan veurem este documental? Tenim una data aproximada? Encara no?
Bueno, havíem parlat de Sant Jordi, sí. Però bueno, ja havíem dit que el temps li importa més que surti que no partixis, que surti de bé. Sant Jordi o Sant Pere, encara ho hem d'acabar de parlar.
Per tant, este dos, enguany, això segur.
Sí,
això clar, segur.
Sí, portem un any de seguiments a la Candelera, ja ha fet un any que vam arrencar, diguéssim.
Correcte. Dit això, gràcies, Mario. També voldrem veure com queda també aquestes imatges aquí a l'estudi de la ràdio. I abans d'acabar, important llançar un missatge, una crida que anirem repetint, però que a partir d'ara, Javi, voleu recuperar fotografies, imatges d'exalumnes, de gent del poble, per celebrar estos 30 anys en una exposició fotogràfica, no?
Sí, pues la crida és que tots els alumnes i exalumnes, que són moltíssims, que tinguin una o dues fotos, o els que siguin, que diguin, ostres, aquesta foto segur que la tinc jo i no la tinc ningú més, doncs que una còpia, si es pot fer arribar a l'institut, pues a secretaria, a consergeria o a través d'algun profe, el que sigui, pues que ens ho faci arribar i intentarem fer aquesta exposició dels fotografies dels 30 anys i que, bueno, que sigui un recorregut de l'institut des del 88 fins al 2018.
Important, doncs, si teniu aquestes fotografies d'un viatge, d'una festa, de final de curs, d'un concert, també, en què l'institut fos protagonista, qualsevol de les vivències i de les emocions. Escolteu, ara us acomiado. Abans, permeteu-me fer dos pinzellades, perquè hem superat el temps del programa. Este cap de setmana l'agenda ve marcada per dues coses. La primera, us agraden les galeres?
I tant, movades.
No? Oi, la Paula diu que no. Bueno, doncs mira, no ens discutirem aquí. Marc, preparat per cert los menús ja de la galera?
Sí, sí, m'estan esperant.
T'estan esperant. Doncs això, ara mateix, este divendres, arrenquen ja les jornades gastronòmiques de la galera, 5a edició, el canal, l'Ampolla, la Cala i Sant Carles de la Ràpita, menús d'entre 28 i 40 euros. A més, podeu participar a Instagram amb jornades galera al hashtag, penjant les fotografies i guanyant diversos premis. I diumenge al migdia, a les 12, Vermuts Cala Cultura, al Centre d'Interpretació de la Pesca. Es presentarà el llibre d'Albert Guiu des del pensament dels filòsofs. Interessant proposta que tanca el cicle d'hivern dels Vermuts Cala Cultura. Així acabem aquest Sempre amb tu especial en què hem repassat els 30 anys de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. A les alumnes actuals, la Laia Fortunyo, la Paula Estrada, gràcies per haver-nos acompanyat. Als exalumnes, Marc Anton, Francina Gamundi, Núria Llambric, també professora, i Javi Sánchez, director també de l'Institut, moltíssimes gràcies. Mario Pons també, gràcies, que el tinc aquí al costat agafant quatre planos més. Molta sort pels èxits a les carreres professionals, a les carreres educatives i sobretot que segueixi vivint i bategant al nostre institut. Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies.
Quan tot s'enlaira, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.
Des d'Osona, l'Àlex al baix. Ens acompanyeu amb les llums dels mòbils i ho fem gran, això.
Flirtejant amb la por, navegant entre dubtes, vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fon quan se'ns creuen els camins. Però jo mai seré feliç com ho he estat aquesta nit.
Brutal.
Però jo mai.
Vosaltres.
What? Somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Quan tot s'enlaire.
Gràcies.